Ràdio Estel. I don't know much about history. Don't know much about biology. Don't know much about science books. Don't know much about the French I took.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, avui del David García a la producció i del Pol Brugaroles i la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Com dèiem en el diari del Papa d'avui, com hem anat seguint en els informatius de Ràdio Estel, el Papa ha arribat ja a Egipte, poc després de les dues del migdia, amb puntualitat. Aquesta visita és delicada per molts motius i esperançadora també per molts altres. Els cristians i els musulmans necessiten estar units. Units per la pau. Aquesta és la gran màxima de tot el que és l'essència del viatge del Papa i també del treball conjunt, tant de molts musulmans que estan a favor de la pau, la majoria, ens atreviríem a dir, com també dels últims papes i de diferents líders religiosos, que no es cansen de repetir que les religions no han de servir mai més per fer la guerra, sinó per la pau, com a instrument, com aquella via que ens porta en el camí del bé. Tot això és, d'alguna manera, l'esperit d'Assís, aquella línia, aquella filosofia que va moure Sant Joan Pau II l'any 1986 a seure en una mateixa taula líders de les principals religions monoteístes, amb presència important, lògicament, de líders cristians, musulmans i jueus. Avui, amb la pregunta clara de l'islam i la pau, el cristianisme i la pau, i sobretot el diàleg interreligiós i la pau, analitzarem aquesta visita del Papa a Egipte i, sobretot, la concòrdia entre islam i cristianisme. Per analitzar aquesta actualitat ens acompanyen avui Mohamed Said, que és palestí de l'Associació d'Amics de Palestina a Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bones tardes.
També ens acompanya Alexander Golovin, membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies també per la seva presència.
A vosaltres.
Tenim uns minuts des de l'altra banda del fil telefònic Albert Mihail, que és sacerdot catòlic de la diòcesi de Terrassa, però egipci. Per tant, molt en contacte amb els coptes, en aquest cas amb els coptes catòlics, però també amb els coptes ortodoxos. Albert Mihail, mossèn Albert Mihail, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Com està?
Molt bé.
Bé, sabem ja que el Papa ha arribat a Egipte i vostè segur que en el contacte amb la seva família, amb els seus amics, coneix una mica com es viu el seu país a Egipte, aquesta històrica visita. Quina impressió té, per començar?
Vale, todo el país está muy emocionado, están muy contentos. Hay una preparación toda la semana desde el aeropuerto y hay muchas pancartas. Dicen, el Papa de la Paz visita una tierra de paz. Y con el discurso que hizo el Papa Francisco hace unos días, dijo que él va a visitar a Egipto con motivo de paz entre todo el pueblo egipcio. Uh-huh. Y es la segunda visita de un papa desde el Vaticano a visitar Egipto. La última vez era el año 2000. El papa Juan Pablo II ha visitado Egipto 3 días. Y esta es la segunda visita, es del Papa Francisco. Hubo la semana pasada muchos rumores que el papa no puede realizar el viaje por los atentados que han pasado en la iglesia de San Marcos y la iglesia de Tanta, pero el Papa ha sido muy fuerte, ha hecho el viaje y ha llegado hace una hora y ahora mismo está en el Azhar, con la mezquita. Es un mensaje de paz entre las dos religiones. Y el Papa también dijo que durante su viaje en el avión dijo que ha recibido esta invitación de parte del Papa Teodoro desde el año 2013. El año siguiente, el presidente de Egipto también visitó el Papa en el Vaticano el 2014. Uh-huh. Y también el imam actual visitó el Papa Francisco el año 2016. Es primera vez en la historia un imam visita al Papa en el Vaticano.
Doncs...
Claro, es una reacción también. El Papa respondió a esas invitaciones. No solo han sido 3, han sido 150 invitaciones de parte de Egipto. Y el Papa respondió con generosidad a esta visita.
Bé, avui el Papa es troba en una mesquita amb l'imam de l'Azhar, considerat un home important per al pensament islàmic del món, i particularment del Pròxim Orient, en un divendres, que també és el dia sagrat per als musulmans. Potser és un gest com de concòrdia, no? Jo et visito en el teu dia, que té un especial valor per als egipcis, cristians i musulmans.
Sí, correcto, porque hoy es el como el fin de semana, el viernes, es para los musulmanes, los cristianos, no hay trabajo, y mañana por la mañana hará la misa a las 10 en un estadio del ejército. Uh-huh. Está también protegido, hay miles y miles de guardia, y también hay 1.200 periodistas. Hay un ambiente muy, muy, muy fuerte en esos días, porque es un momento, necesitamos que consuelo, el Papa ha venido para poner paz, da consuelo a la Iglesia copta, y después de la visita del Azhar tendrá una entrevista con la Iglesia ortodoxa, va a visitar la Iglesia de San Pedro.
Molt bé. Doncs ara aprofundim una miqueta més. No li volem robar molt de temps, però sí que volem donar veu a Alexander Golovin i a Mohamed Said, que ens acompanya. Mohamed Said és un cristià palestí que ens acompanya i Alexander Golovin és d'origen rus, però també coneixedor de l'actualitat internacional. Sobre la visita del Papa a Egipte, quina impressió tenen, quina valoració fan així a grans trets, si vol començar el senyor Said? La importància que pot tenir també per al Pròxim Orient, per a Palestina i Israel.
Jo sí. Siempre he dicho y digo que ojalá que tenemos muchas personalidades como el Papa en el mundo actual. Es un hombre de paz, es un hombre de conciliación a nivel mundial, y su visita hoy a Egipto da un símbolo de esta paz y esta conciliación que está llevando a cabo entre cristianos y musulmanes. Pero yo creo que falta aquí otra religión, que es la religión judía. Es fundamental en el conflicto del Oriente Medio, en la zona conflictiva del Oriente Medio. ¿Por qué la religión judía está ajena a estos movimientos que están llevando a cabo el mufti de Al-Azhar, el Papa Francisco? Yo creo que tienen que unir las tres religiones para llevar a paz a esta zona y a nivel mundial.
Una religió, la jueva, que en aquest cas dintre de l'estat d'Israel, del qual és majoritària, va ser la primera a signar la pau amb Egipte, no? Va ser una
mica sí, però jo crec que el conflicte de l'Oriente Medio necessita la participació de la religió judia. O ella està ajena a lo que està passant en l'Oriente Medio, en el món. Jo crec que tienen que implicarse más en estos procesos de conciliación y de paz a nivel regional y a nivel mundial.
Ara comentem això, però Alexander Golovin, sobre la visita del Papa a Egipte, també.
Sí, bueno, en els últims anys hem vist com el Papa està tenint un paper, sobretot a nivell de política internacional, també bastant reconciliador, amb no només temes religiosos, sinó en temes polítics, està jugant un paper important. I jo recordo, jo que normalment vinc aquí a parlar sobre la política americana, sí. Me'n recordo com el paper que va tenir el Papa sobretot en el desgel entre les relacions entre Estats Units i Cuba. Per tant, no seria el primer cop que el Papa està tenint un paper actiu a nivell de conflictes internacionals. Per tant, qualsevol paper que pugui tenir qualsevol institució, i més el Papa, que representa, no, un, diguem-ne, un estat o una institució que pot mediar, que pot, i pot representar moltes persones al món, sempre ho veig des d'un... Només ho podem veure des d'un punt de vista positiu, no? Que algú que aposti per la pau, per les bones relacions entre països, per les diverses comunitats, això sempre ho veurem positiu, evidentment.
Bé, es parla molt de l'islam, i avui precisament fem una pregunta des de les 8 del matí, i com que és divendres, en aquest cas, i dilluns festa, fins a les 8 del matí de dimarts, la podreu respondre, amics oients. És una pregunta molt directa sobre l'islam, i evidentment des del respecte a aquesta religió i a totes. Pol, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Sí, la pregunta és, en el moment actual creus que l'islam és una religió de pau? Hi ha tres opcions. La primera és sí, l'Alcorà i els principis musulmans són contraris al terrorisme. La segona és sí, però ha de fer un pas cap a un compromís pacificador que ara no té. I la tercera, no, mentre no canviïn els musulmans que justifiquen matar l'infidel.
Aquest matar l'infidel el posem entre cometes. Gràcies, Pol. Recordem, amics oients, que podeu decantar-vos per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes sempre a radioestel.cat. Potser a Egipte, mossèn Albert Mikhail, hi ha la sensació que l'islam no és ben bé una religió de pau. Hi ha aquesta tensió motivada pels atemptats que una minoria integrista promouen i cometen?
Todas las religiones hablan de la paz, pero claro, son minorías y la minoría hace mucho ruido.
Uh-huh.
Yo lo he visto esa semana por la tele, un testimonio de los musulmanes. Están muy, muy contentos del gesto de la Papa del Jueves Santo, cuando lavó los pies de algunos musulmanes, otras personas de religiones. Esto es una evangelización. La gente no esperaba de un cristiano hacer este gesto.
Uh-huh.
Y ellos, quien ha preparado toda esta preparación del Papa de Egipto, mucha gente musulmana, el ejército es musulmán, toda esta preparación gracias a ellos. Pero hay una minoría, siempre hay una parte en contra.
Uh-huh.
Esto pasa en todas las culturas. Y Said, me parece, o no sé, Alexandra, me parece, ha hablado de alguna cosa en Cuba. O
sí, efectivamente.
Vale, no hablan de religión. Siempre hay conflicto. Si no hay religión, la gente busca otro conflicto. Si hay política, hay otro también conflicto. El conflicto existe con el ser humano.
Sí, va molt amb la condició humana, efectivament. Sobre l'islam i la pau, voldríem fer algun comentari, Alexandre Golovin i Mohamed Said.
Yo creo que el islam es una religión, siempre ha trabajado por la paz y por la justicia. Eso demuestra la época más dorada del Andalus.
Uh-huh.
Era la convivencia entre las tres religiones. La ciudad de Toledo es el símbolo de la paz. Y otro ejemplo, la sociedad civil palestina está formada por cristianos y musulmanes. Hay una convivencia enorme. Hasta muchísimos líderes palestinos son cristianos y llevando a cabo una lucha civil contra la ocupación israelí.
Uh-huh.
Entonces el islam en sí es un islam de paz y de justicia. Lo que dice mi amigo, mi hermano Albert, es verdad. Hay una minoría en todas las religiones. La cristiana, la musulmana, la judía siempre fastidia y complica lo que es el símbolo de la paz que ha llevado a cabo las tres religiones.
Uh-huh.
La musulmana, la judía, la cristiana, y siempre el primer punto es la paz y la justicia.
Uh-huh.
Pero las minorías siempre trabajan contra eso.
Sí, qualificar la religió musulmana per atacs com els que estem vivint, sobretot aquests últims anys, de terrorista o de religió que no és de pau, evidentment seria una absurditat immensa. Ara bé, seria com dir, per exemple, no sé si va ser aquest matí o ahir a la tarda, que un aficionat del Betis doncs, va atacar un aficionat de l'Atlètic de Bilbao a Bilbao. Seria com dir que ara tots els aficionats bètics doncs, han de sortir al carrer condemnant l'atemptat perquè tots són violents. Una absurditat. Ara bé, quan parlem dels musulmans, no sembla tan clar a vegades. Ara sí, el que sí que crec que és interessant que ens plantegem o ens preguntem, almenys simplement per si podem arribar a una resposta, és sí que és veritat que per què la gent que es radicalitza ho fa a través de l'islam? Per què els països amb religió islàmica tenen menys democràcia que els altres països que no ho són? Són preguntes que són interessants i crec que cal posar sobre la taula perquè, evidentment, també aquí està part del problema.
Segurament és un problema més de costums, de tradicions no evolucionades,
sí,
que no pas de religió en si mateixa. I aquí hi ha la segona resposta, ara ho deia Alexandre Golovin, ha de fer un pas, potser l'islam, cap a un compromís pacificador que ara no té en el seu conjunt, eh? No, és,
claro.
No vol dir que...
Jo creo que mi amigo Alexandre plantea que hay países musulmanes no democráticos y también hay países cristianos tampoco son democráticos.
Efectivamente, sí, o como mínimo son amb democracias cuestionadas
o
de mala
no son democráticos y le doy el ejemplo, Venezuela, Cuba, todos estos.
Clar, són països on la majoria de la població és cristiana.
Cristiana. Entonces,
sí.
No vamos a classificar... Eso de la democracia tiene muchos niveles.
Que sí que és veritat, senyor Said, és que els països amb majoria de població cristiana han fet més aquesta evolució cap a la separació entre el poder polític i el poder civil, i potser en països de majoria musulmana en alguns s'ha donat, però en molts no, encara. Aquesta seria una de les anàlisis.
Sí, bueno, jo quan penso en països... jo puc dir... Quan penso en països cristians o amb cultura cristiana, democràtics, me'n venen molts al cap. En canvi, quan pensem més en països amb majoria de població musulmana, més difícil trobar un país. I això ha de tenir alguna explicació, com tu dius, Ignasi, la cultura o les tradicions, però la religió també té una certa relació, doncs, amb aquesta cultura i aquestes tradicions.
Ara acomiadem ja Albert Mijail, que ens ha acompanyat uns minuts. Li agraïm la seva presència i esperem tornar-lo a veure aquí a l'estudi de Ràdio Estel properament. Però algun desig per aquest viatge del Papa Gita i, sobretot, per una cosa que diuen molts mitjans de comunicació ahir i, sobretot, avui, i és que aconsegueixin moderar o unir en la moderació i en l'aposta per la pau tot l'Islam. No sé si el Papa ho pot aconseguir, això, amb aquest viatge, Albert Mijail.
Yo supongo que sí, porque ahora los medios de comunicación, la tele, la radio, todos esos medios de comunicación ayudan mucho para acercar al otro hacia la otra religión. El día 23 de mayo cumplimos ahora 70 años la relación entre Egipto y la relación con el Vaticano como ciudad, porque el Vaticano también considera una ciudad pequeña, la más pequeña del mundo.
Sí, sí.
Este año también van a celebrar el aniversario de la relación diplomática y política entre Egipto y el Vaticano.
Muy bien,
también es un motivo también para celebrar juntos, porque el Papa va también a reunir con el presidente Abdel Fattah al-Sisi para también celebrarlo y también para continuar el camino. Hay varios motivos de esta visita: visita espiritual, visita política, encuentro ecumenismo, el diálogo entre religioso. Uh-huh. Porque, claro, todos buscamos lo mismo, porque la religión busca siempre la paz, la seguridad, la dignidad del hombre.
Agraïm al sacerdot egipci Albert Mijail que ens hagi acompanyat avui. Una abraçada i esperem que els seus éssers estimats i amics i amigues d'Egipte gaudeixin d'aquesta visita del Papa al seu país. Tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies, Ignasi. Moltes gràcies, Mohammed i Alexander.
A ti, gràcies.
Adéu. Amb Mohammed Said, efectivament, que és palestí, i amb Alexander Golovin, membre del grup Catalans Lliures i home d'origen rus, amb qui hem parlat de molts temes internacionals. Seguim parlant d'aquesta visita del Papa a Egipte. Recordem, novament, Pol, la pregunta del dia que fem avui amb les tres possibles respostes.
Sí, en el moment actual creus que l'Islam és una religió de pau? Sí, l'Alcorà i els principis musulmans són contraris al terrorisme? O, sí, però ha de fer un pas cap a un compromís pacificador que ara no té. I l'última, no, mentre no canviïn els musulmans que justifiquen matar l'infidel.
Doncs aquestes tres possibles respostes són les que teniu a radioestel.cat. De moment tenim la tercera, que està amb el 44%. La primera, el sí, l'Alcorà i els principis musulmans són contraris al terrorisme, 33%, i 22% sí, però ha de fer un pas cap a un compromís pacificador que ara no té, en el que és l'Islam en el seu conjunt. Animeu-vos a participar en aquesta enquesta a través de radioestel.cat. Bé, del que pot ser el futur d'aquestes relacions i d'aquesta concòrdia entre l'Islam i el cristianisme, potser tenen vostès, Mohammed Said i Alexander Golovin, la sensació que a l'Islam li manca potser un factor d'unitat, un líder mundial, que potser els catòlics sí que tenen, la resta dels cristians potser no en la seva totalitat, però sí que hi ha una certa unitat en coses fonamentals. A l'Islam li manca això, a l'hora d'aconseguir tancar files per la pau?
Bueno, com has dit, els cristians en general també hi ha moltes vessants de cristianisme, no? I en aquest sentit podríem dir que també estem, entre cometes, dividits. Ara, i els musulmans, doncs, també hi ha diverses vessants de l'Islam, i per tant crec que és una mica complicat, doncs, aconseguir una unitat entre totes les famílies religioses, com ho és aconseguir-les entre totes les famílies cristianes o de qualsevol altra religió. El que sí que seria bo de cara al futur és que qualsevol religió, qualsevol grup, qualsevol comunitat, doncs, pugui arribar a acordar certes coses, valors, principis fonamentals com són el respecte a la pau, la tolerància, la llibertat, qualsevol camí que sigui anar cap a aquest horitzó, cap a el compartir aquests valors que al final són els de respecte a la llibertat i la democràcia, en qualsevol cas sempre serà positiu i serà ben vist.
Mm-hmm. Mohammed Said.
Jo crec que todo el futuro depende de nosotros, depende de lo que planteamos. Yo creo que ninguna religión siempre ha existido fundamentalmente contra la paz y la justicia individual. hemos encontrado en las cruzadas, los cristianos han hecho barbaridades en las cruzadas. Eso no quiere decir ninguna religión está fuera del pecado. Pero yo creo que lo fundamental de las tres religiones es la paz y la justicia individual y los derechos civiles en cada comunidad. Yo creo que el futuro lo tenemos que nosotros trabajarlo y no dejar el futuro para la siguiente generación. Hay que trabajarlo y yo creo que hay una base en la sociedad para trabajar bien en este futuro.
Tenim encara una altra comunicació avui des del Mirador de l'Actualitat. Ens escolta ja Mohamed Halhul, que és el president de torn del grup de treball estable de religions, el GETER, i representant musulmà en aquest grup interreligiós, nascut l'any 2004 a Barcelona. Mohamed Halhul, bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom.
Com està?
Gràcies, Ignasi, com estàs?
Gràcies a vostè.
Molt bé, molt bé.
I felicitats, com sí. Cada setmana, els divendres és el dia
sí,
sagrat.
Sí, senyor, és el dia assenyalat per la espiritualitat i també per la trobada entre amics i coneguts i veïns i també és per aquesta expressió col·lectiva i de germanor.
Mm. Avui parlem de les relacions entre els cristians i els musulmans amb motiu de la visita del Papa a Egipte. Com la veu vostè després del que ha passat els últims dies,
sí.
Amb aquests terribles atemptats contra dues esglésies coptes
sí.
I també la pressió que hi ha i la tensió?
A veure, jo crec que aquest és un gran projecte que s'havia paralitzat. Si no me'n recordo, de que aquesta trobada entre el papa Francesc i l'imam gran mufti de l'Azhar, el xerif, estava planificat fa molt temps, però malgrat, bueno, ha hagut també en moments difícils per totes les parts, i jo crec que aquest és un gran desafiament per part de tant de les comunitats cristianes, catòliques, que, com per part dels musulmans i dels coptes ortodoxos, no? Arriba en un moment després difícil, després dels atemptats que han passat a Egipte i que han afectat directament a la Setmana Santa, a la comunitat copta ortodoxa cristiana, i però les religions haurien de confirmar-se i tenir aquests passos firmes sobre el camí de l'entesa i de la lluita en contra de les barbàries i de les injustícies, això és el més segur. I jo crec que és una gran fita i que té una gran importància.
Vostè, senyor Mohamed Halhul, com a musulmà, creu que tots els que professen l'islam al món haurien de buscar potser més unitat per apostar decididament per la pau i fer aquest gran pas que aïlli els focus terroristes, com també ha passat en altres èpoques en els cristians o en altres religions?
Jo crec que, sense cap dubte, les trobades entre les dues religions, a part de que per part tant de l'islam com part de la cristiandat, el cas musulmà és que té escrit als seus llibres, el Corà en aquest cas, el Sagrat Corà, de que hi ha diferents moments, passatges, textos expressos i molt entesos de la importància d'aquesta entesa entre el món musulmà o les comunitats musulmanes i les comunitats cristianes. Sense cap dubte han hagut moments, inclòs les primeres històries de l'islam, on a vegades els musulmans s'alegraven o festejaven les victòries en contra de les injustícies dels tirans i que els cristians mateixos guanyaven. I això és una gran... Bueno, està en la història i inclús està en els textos corànics. I això fa que aquest tipus de trobada només reafirma els manaments del nostre Allah, Déu, per trobar aquests espais d'entesa, perquè, clar, no hem d'oblidar que l'islam ha arribat quan estaven els cristians a la península aràbica, quan estaven els jueus, i implicava tota aquesta trobada d'altres religions una recerca i una afirmació de la presència dels altres i de la tolerància que tot això implicava.
Sí, sí, requeria un esforç per part de la nova religió i de les altres, no?
Segur, segur. Clar, i hi ha la part més delicada, que és aquesta del terrorisme, que és una part que afecta a tothom. un terrorisme no fa seleccions de persones. Quan hi ha un tema d'aquesta xacra, és que moren musulmans, moren cristians, moren jueus i moren altres religions o gent que no confessa
res. I tant. De fet, la majoria de víctimes de Daesh o d'Estat Islàmic són musulmans. Això està clar. Si féssim ara la xifra, el repàs dels últims anys, surten una majoria de musulmans. Perdoni'm, senyor Mohamed Khagul, ens acompanyen aquí a l'estudi 3 de Ràdio Estel Alexander Golovin, membre del grup Catalans Lliures i d'origen rus, i el palestí Mohamed Said. Són dos Mohameds avui aquí entre nosaltres. No sé si volen comentar alguna cosa o adreçar algun comentari o pregunta directament al nostre germà musulmà que ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic. Ens queda molt poc, 3 minuts i mig. Senyor Said, per exemple.
Jo estoy de acuerdo con el señor Mohamed Khagul. Hay épocas que siempre el Islam ha defendido el derecho a la vida, el derecho civil, el derecho a la sociedad. Yo creo que no tenemos que mezclar todo lo que está pasando ahora. Ha pasado en los siglos pasados, en la época del cristianismo, y ahora tenemos el conflicto este. Pero yo creo que con la unidad de las religiones, de los líderes religiosos, yo creo que somos todos capaces de salir de esta etapa tan nefasta que estamos atravesando en el mundo. Estoy seguro que con la voluntad de todos, especialmente los líderes religiosos, musulmanes y cristianos, y en este aspecto, vido también la participación de los líderes religiosos judíos a trabajar para el futuro de la humanidad.
I Alexander Golovin?
Bueno, sí, a mi m'agradaria preguntar-li una cosa, que és el que hem comentat abans, i és què ha de millorar o què ha de fer l'islam per, no sé com està sent aquests últims anys, doncs, sí que és veritat, no tot l'islam, però diversos sectors de l'islam, sobretot aquells més radicals, per deixar de ser un imant per la radicalització, sobretot dels joves, de la gent que se sent deixada de la política institucional. Què ha de fer l'islam, doncs, per deixar de ser aquest imant per aquesta gent?
Imant en sentit de focus d'atracció, eh? Sí. No d'imam,
no.
Aquesta és una altra cosa. Ho dic perquè no es confonguin els oients, també. Sí, senyor Mohamed Khagul.
Sí, normalment jo crec que la tolerància de l'altre, jo parlaria del cas del Marroc, per exemple, jo crec que és molt important que països com de minories o de majories musulmanes amb minories d'altres religions han de fer aquest també pas més encara, més endavant, sobre el fet de reafirmar el dret de les altres religions a tenir-ne lloc, d'expressar la seva religiositat, de tenir-ne els seus llocs de culte, de respectar la seva espiritualitats. Tot això formaria part d'aquesta dignificació, d'aquesta justícia perquè tots hauríem de gaudir de que molts països musulmans han de fer aquests passos. Jo crec que l'Egipte, per exemple, i el Marroc, en el meu cas, i Egipte té una convivència de milers d'anys, de 2.000, 3.000, quasi 2.000 anys,
sí.
Per no dir-ne una mica més, d'aquesta convivència.
Sí.
Que passa, clar, arriba un moment que són difícils per tots, no per,
sí,
només per musulmans o cristians.
Queda clar que el Consell Islàmic de Catalunya s'ha sumat a totes les condemnes del
correcte,
terrorisme,
sí,
i a través del GETER, del Grup de Treball,
sí,
Estable de Religions, també. No hi ha temps per més, però li agraïm molt a Mohamed Khagul que ens hagi acompanyat avui des del desig que la visita del Papa a Egipte sigui profitosa. Una abraçada, Mohamed Khagul. Ens tornarem a trobar. Adéu-siau. I gràcies també a Alexander Golovin i a Mohamed Said per haver-nos acompanyat també. Bon cap de setmana del 1 de maig.
Igualment.
I avui volem acabar agraïm a Pol Brugaroles i a Marta González que ens hagin ajudat aquests mesos. Pol, moltes gràcies i que vagi molt bé el que és el final de la carrera.
Gràcies, Ignasi, sí, sí.
Són estudiants de la Universitat Internacional de Catalunya. Amics oients, bon 1 de maig, bon cap de setmana, fins dimarts. Adéu-siau.